Som-hi, que tenim ja arribada la Copa. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Capricis del destí, un altre cop a Eivissa. El centre d'esports Sabadell s'enfrontarà a la penya deportiva de Santa Eulària des Riu a la segona ronda de la Copa del Rei. Fa tot just uns minuts hem conegut aquest encreuament i el centre d'esports ha estat de sort. Per què? Perquè no s'enfrontarà, evidentment, a un equip de la seva lliga, de la segona divisió, i ho farà contra un dels 23 segona B que hi havia encara al bombo. Això sí, un rival que també va jugar al play-off d'ascens sorprenentment la temporada passada i que enguany milita el subgrup 3B de la segona divisió B. L'eliminatòria té molts números de jugar-se el dijous 7 de gener del 2021, ja que recordem que el centre d'esports haurà de visitar Montilivi el dia 4, el dilluns dia 4 de gener. Tindrem temps per analitzar, per fer la prèvia d'aquesta eliminatòria, però abans, d'aquí a 26 hores, el centre d'esports Sabadell té un partit importantíssim per tancar el 2020. Ho farà a la nova Creu Alta contra el Club Deportivo Castellón, un altre rival directe d'aquesta zona baixa de la Lliga Smartbank i un equip amb el qual ha viscut vides paral·leles en els últims anys. Recordem, salvats a última hora en aquell famós partit d'Olot pel centre d'esports en el seu dia, amb canvi d'entrenador en el tram final de la temporada passada a dalt tot l'any, tota la Lliga, i aconseguint l'ascens en aquestes eliminatòries a Marbella. Atenció també a la preocupació que hi ha al club per l'aiguat de les últimes hores i l'estat, el possible estat de la gespa de la nova Creu Alta. Avui l'equip, la plantilla, s'ha entrenat sota un intens aiguat a Sant Oleguer. Com veieu, programa farcit, el que tenim avui aquest divendres 18 de desembre del 2020.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Roger Benet, acabem la setmana a les vies de so. Som-hi!
Comenta la recepció.
Avui programa farcit i fet a última hora, perquè tindrem tot el post d'aquest sorteig de la Copa del Rei, que ha acabat fa tot just uns minuts. Ha acabat res, encara més fa tot just uns minuts, la roda de premsa d'Antonio Hidalgo. Tenim el Sergi Parc treballant a ultimíssima hora a la redacció per oferir-vos les reaccions a aquest sorteig del tècnic de Canovelles i també aquesta prèvia del partit del Castellón de demà a les 4 a la nova Creu Alta. Saludarem José Luis Oltra, exjugador del centre d'esports Sabadell, exentrenador del Castellón i actualment comentarista a Movistar dels partits de la Lliga Smartbank. Veurem si podem escoltar també Òscar Cano, el tècnic dels Orelluts, les estadístiques com cada divendres i, a més, el Sabadell juvenil que juga contra el Cerdanyola, una prèvia també de la Primera Nacional d'handbol i waterpolo femení.
I fora de l'hotel?
Precisament consternació en el món del waterpolo per la mort del tercer porter del Club Natació Barcelona, Martí Estela, als 28 anys, víctima d'un accident de trànsit ahir a la tarda. La moto d'Estela va xocar amb un turisme en un encreuament cèntric de Barcelona. En senyal de dol, el Terrassa CNB d'aquest cap de setmana ha estat ajornat. En futbol, Robert Lewandowski ha rebut el premi de Best de la FIFA com a millor futbolista del 2020. El davanter polonès del Bayern ha quedat per davant de Cristiano Ronaldo i de Messi. I Sergio Checo Pérez serà anunciat avui com a nou pilot de Red Bull en la Fórmula 1. El pilot mexicà agafarà el lloc d'Alexander Albon i serà el nou company de Max Verstappen.
I a les xarxes socials.
Si recordeu, ahir explicàvem aquesta confusió a Vamos, a Movistar, amb l'escut del Club Natació Sabadell en lloc del centre d'esports en aquesta eliminatòria contra l'Ibiza Islas Pitiusas. Doncs bé, atenció a la resposta de David Palma ahir a la nit, el tècnic del femení de l'Astralpool, que va dir, va marcar Lalo López Escribano amb la cama esquerra des de la frontal de l'àrea i Bernat Sanahuja, tots dos waterpolistes del Club Natació Sabadell, insistim, de lliure directe.
De quin partit no estarem pendents?
Del partit que comença a partir de les 4 de la tarda, la Lliga Russa s'enfronten al Tambov contra l'Ural Yekaterinburg.
Avui celebra el seu aniversari.
Doble aniversari avui d'exarlequinats Pedro Gala i Pere Valentí Mora.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. al web radiosabadell.fm.
Peña Deportiva.
Sociedad Cultural y Recreativa Peña Deportiva, el conjunto de Santa Eulalia del Río de la isla de Ibiza, jugará como local tras superar por 4-1 la primera eliminatoria. Intentará alcanzar los 16avos ante un conjunto de segunda división.
Sabadell.
Ante el Centre d'Esports de Sabadell. El conjunto arlequinado, dos de los equipos que disputaron el playoff de ascenso de segunda división B a segunda división A, lo consiguió el Sabadell.
Doncs ja ho heu escoltat, 2:06 de la tarda, aquest fragment d'àudio és de fa tot just mitja horeta, en la qual ha sortit el Centre d'Esports Sabadell, la bola del Centre d'Esports Sabadell, una de les primeres contra un dels pocs equips de segona B restants en aquest bombo, els segona B en aquest cas, que no s'havien encreuat amb els equips de primera divisió. Per tant, el Centre d'Esports Sabadell ja sap que a principis de gener, insistim, molt probablement el dijous 7 de gener, haurà de tornar a agafar l'avió per viatjar cap a les Illes Pitiüses, cap a Eivissa, per enfrontar-se en aquest cas a Santa Eulària, a la Penya Deportiva, un rival familiar, un rival conegut que els últims anys ha militat a segona B i que, com diem, sorprenentment, la temporada passada va fins i tot jugar aquest playoff d'ascens. No estava previst en el guió, però clar, ni que sigui per fer la conya, perquè li tocarà viatjar novament a Eivissa, el narrador de la Copa del Rei, Adrián Arroyo. Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda. Doneu-li dues voltes, perquè som a temps de quedar-me encara aquí i estalviar-me el segon viatge.
Encara estàs allà, oi?
Sí, a Sant Josep de Sa Talaia, ara mateix.
Ha seguit el sorteig o què?
I tant, en el cotxe, i la veritat és que he al·lucinat una mica, eh? Hi havia una part encara més cachonda, que és que toqués la U d'Eivissa, i seria en el mateix estadi, fins i tot, a Can Mises. No ha estat així, però vaja, un altre viatge en la part que respecta al Sabadell, logísticament còmode, però vaja, és curiós que dues eliminatòries consecutives toquin aquí a la illa d'Eivissa.
Clar, la conclusió en fred, bé, en fred impossible, en calent més aviat, però si fem aquesta reflexió, segurament la reflexió que es farà en les pròximes hores és que el Sabadell, d'entrada, ha evitat un equip de segona divisió. Evidentment, la Penya Deportiva té les seves fortaleses, però no és un equip de segona divisió. I el que deies tu, especialment, que en setmana de Reis, en setmana també de Girona i Lugo, a la Lliga a segona divisió, doncs això, tocarà un viatge còmode.
Sí, el viatge sí. El que passa és que la plantilla de la Penya, evidentment, és de més nivell que no pas el Club Deportivo Eivissa i les Pitiüses. També és veritat que a l'hora de planificar, encara que això no vindrà d'aquí, però de l'aeroport a Santa Eulària de Riu hi ha tranquil·lament uns 20-25 minuts més que no pas a Can Mises, i sobretot que la gespa no té res a veure, ni per tamany ni per la qualitat de la superfície amb el que es va trobar abans d'ahir al Centre d'Esports aquí a Eivissa. Però vaja, per la resta, imagina't si has d'anar a jugar a Linares o a La Corunya o a Pontevedra. La cosa és prou còmoda, la veritat. Heu vist, per cert, el tuit del Club Deportivo Eivissa i les Pitiüses o no?
No l'hem vist.
Quan la Penya Deportiva anunciava que el rival seria el Sabadell, que jo crec que ha anunciat que serà el dia de Reis perquè és el dia que teòricament toca, però no perquè hagi de jugar-se el dimecres, com deies tu, jugant el dilluns, el més probable és que el partit de Copa acabi caient en dijous, ha respost, repiulant el tuit inicial, al rival fa dos dies del Sabadell, dient: amigos, cuidado con los corners.
Que cachondos. Doncs, com diem, el Sabadell que haurà de visitar Santa Eulària de Riu, un escenari, un terreny de joc, que com diu l'Adrián Arroyo, la gespa artificial no és ni... Bé, jo no tinc masses informacions que l'hagin canviat, Adri, però les vegades que hi ha anat al Sabadell...
No, em confirmen que no, que no està canviada, ni
molt menys. Això t'anava a dir, perquè no tinc constància precisament que sigui un terreny de joc, ni massa gran tampoc, ni d'última generació la gespa. Això
mira,
sí...
Perquè et facis una idea, et recordes el 4-0 famós del Sabadell allà?
Anava justament a preguntar-te per si recordaves els precedents.
Mira, els precedents jo recordo que a casa meva tinc una samarreta de la Penya Deportiva Santa Eulària d'aquell 4-0 de l'autor d'un doblet aquell dia, David Gallo. Aquell dia, te'l recordava ara perquè crec que va ser temporada 2008-2009 i la gespa des d'aleshores no s'ha canviat, o sigui, no s'ha canviat mai la gespa d'aquell terreny de joc.
Doncs imagina't. Recordes l'altre precedent per això?
Recordo que van haver-hi, crec que, expulsions. Crec que es va empatar al final, potser.
Es va empatar 1-1. Va marcar Felip. Va ser precisament el famós 1 d'octubre del 2017.
Sí, amb Toni Celigrat, no?
Amb Toni Celigrat.
De vermell jugava.
Correcte, de vermell. Va marcar primer Felipe Sanchón de penal. Just després del gol de penal, Jeremy Guillemenot va ser expulsat.
Ah, sí, ara. Quin nom, sí. Guillem Henoz.
L'única cosa bona va ser el gol d'Elche, crec, de Guillem Henoz a la seva carrera al Sabadell, i després va empatar la Penya Deportiva, però com diem són els precedents.
De fet, recordo fins i tot que la nova Creu Alta, si no és el gol més ràpid de la història de l'estadi, es farà així, el de Raúl Prades en un Sabadell-Penya Deportiva que crec que acaba 2-1,
sí.
I que va ser només arrencar, o sigui, els 10-12 segons va marcar Raúl Prades aquell dia.
S'hauria de contrastar, tu parles evidentment de la nova Creu Alta, però ara recordo el precedent a l'Heliodoro, s'hauria de contrastar aviam amb el gol.
Jo crec que va ser
més ràpid, oi?
Sí, més ràpid.
Té tota la pinta, sí, sens dubte. Adri, has pogut seguir la resta del sorteig o què?
Molt per sobre, fins que ha sortit la bola del Sabadell. Tot el segona B sí, la resta hem desconnectat.
De segona B, ja que ho has seguit, sobretot et pregunto, no? L'eliminatòria que ressalta més és aquest Cornellà Atlético de Madrid.
Puc desvelar en antena un missatge molt mala baba de Pau Vituri?
I tant.
Ho dic perquè avui Pau Vituri, quan ha vist el comentari, quan ha vist el resultat del sorteig, que era Cornellà Atlético de Madrid, la resposta de Pau Vituri ha estat se sentirà còmode en un terreny de joc així l'Atlético de Madrid, ni que sigui per dimensions. Però vaja, jo crec que...
Pensava que anaves a dir que veia que s'estava cuinant un Cornellà Sabadell perquè no sortia la bola del Cornellà.
Tu no saps el que he patit jo amb això, eh? Això i la Nucía, eren els dos que volia estalviar-me.
Doncs, la Nucía ha estat l'últim equip de segona B de sort perquè s'enfrontarà a l'Elche, però la seva bola, insistim, ha sortit l'última.
Aquest l'he vist i és curiós també, perquè l'Elche haurà jugat sent equip de primera divisió contra el Bunyol i ara contra la Nucía.
Més sort impossible.
No s'ha mogut de la Comunitat Valenciana. No, sorteig, jo crec que el Cornellà s'ha endut el Carmel més gran que hi havia el més dolç, perquè al final no havent-hi Madrid, no havent-hi Barça, crec que l'Atlético de Madrid era el rival que més desitjaven. Tot i que, clar, feien una reflexió, per cert, no diré el qui, però ahir a Eivissa vaig escoltar el comentari d'algú demanant al Sabadell, i no era de la Penya Deportiva, precisament. Ahir, com sabeu, vaig estar també en el Unió Deportiva Eivissa Compostela, partit que va tenir fins i tot pròrroga, i després la reflexió que feien era per què volem un primera si total no podrem fer caixa tampoc, perquè no podrà entrar més de 1.500 persones, doncs que ens toqui un segona divisió d'aquests que potser no volen passar moltes rondes com el Sabadell. Literalment, vaig escoltar això a Camisa.
Doncs li ha tocat un Celta, tot un Celta de primera divisió, a l'Eivissa d'Amadeo Salvo. Altres eliminatòries atractives, per exemple, hi ha un Deportivo de la Coruña, Deportivo Alavés, que no està gens malament.
Aquí la lògica ens diria que el favorit fins i tot és el de segona B, no?
Sí, gairebé, tot i que ahir, Déu-n'hi-do, el robatori que va patir l'Ejido a Riazor, eh? Hem pogut veure avui un vídeo viral a Twitter, els tres gols que li... No sé si són dos gols i un possible penal.
Dos gols i unes mans.
No, és increïble l'escàndol, arbitratge, ahir a...
És cert que a mi em falta per veure una altra cosa, eh? Perquè el partit crec que té dues expulsions, una de cada equip, i aquí ja caldria veure com va anar això, perquè jo només he vist el vídeo dels dos gols, que són absolutament legals i els dos anul·lats, un per falta suposada i l'altre per fora de joc, i també les mans dins de l'àrea del Deport. Però sí que és veritat que fa molt mala pinta aquell partit d'arbitratge.
Sí. Doncs mira, per acabar de rematar amb el tema, ja et deixo tranquil, Adri. Algunes altres eliminatòries, sobretot dels segones Bs contra els primeres, l'Olot, si supera aquest partit pendent que té contra el Poblense, s'enfrontarà a l'Osasuna, al Municipal d'Olot, però insistim, primer ha de superar aquesta eliminatòria ajornada per la Covid. I sobretot pel que fa als segona, hi ha un Socuellamos Leganés, un Amorebieta Sporting de Gijón, un Aro Deportivo Rayo Vallecano, un Burgos Espanyol, perdó, l'Arona en aquest cas sí, supera també la seva eliminatòria, el Burgos Espanyol, el Navalcarnero, Las Palmas, l'Aro per ser jugar contra el Linense, que no se'ns oblidi, i un Numancia Almeria. Pel que fa als segones que han quedat encreuats entre ells, el Corcón Zaragoza, Castellón Tenerife, Fuenlabrada Mallorca, Málaga Oviedo, i atenció a aquesta eliminatòria, perquè és entre els dos rivals on queda aquest entrepà de la Copa del Rei, el Girona-Lugo, és a dir, el Sabadell, recordem que s'enfrontarà el dilluns contra el Girona, encara no coneixem l'horari del Lugo de la setmana següent, però tots aquests dos equips han quedat encreuats entre ells a la segona ronda de la Copa del Rei.
En teoria hauríem de jugar dijous també, no? Per aquesta regla, tenint el Girona de pel mig.
I per tant, el partit del Lugo, del qual, insistim, desconeixem l'horari, hauria d'anar...
Diumenge
o dilluns, correcte. Per cert, sí. Recordem que en aquesta segona ronda hi haurà tots els equips de primera, excepte els de la Supercopa, hi haurà 17 equips de segona divisió, han quedat eliminats 5, un dels quals el Cartagena, que va perdre ahir contra el Pontevedra, i això, atenció, li ha costat el càrrec a Borja Jiménez, que ha estat destituït aquest mateix matí com a entrenador de l'equip departamental, per tant, una altra víctima a les banquetes a segona divisió.
Has dit, per cert, el Corcón Zaragoza?
Sí. Sí,
amb les alineacions indegudes.
Amb les alineacions indegudes, correcte. Perquè, a més, insistim també que en les últimes hores s'ha tombat el recurs de la gimnàstica de Torrelavega, que reclamava alineació indeguda del Real Zaragoza a la pròrroga per haver fet un... o per haver realitzat, en aquest cas, un canvi a la pròrroga, tot i que l'equip blanquillo no havia esgotat les finestres durant el temps reglamentari. Bé, ja li posarem ordre quan arribi la setmana de Copa, tindrem temps per parlar, però insistim, última hora, Penya Deportiva, Centre d'Esport Sabadell, un altre equip eivissenc a la segona ronda de la Copa del Rei, per tant l'Adrián Arroyo, que d'aquí unes setmanes haurà de tornar a fer les maletes en direcció a Eivissa per explicar-nos aquest partit. Les ulleres arribaran a temps, no?
Sí, espero.
I perquè Déu-n'hi-do
el
camp,
eh? De Santa Eulària de Riu és molt més proper, l'agradaria el camp.
Sí,
que
sí,
no
sí, bastant.
I a més, l'esquena, és cert que és un àlbum de cromos, perquè la samarreta de la Penya Deportiva té 18.000 patrocinadors, però és blanc amb el número negre, per tant, aquí no hauria de dir cap problema.
Espera, no el fiquin daurat o alguna cosa així.
En teoria no, les imatges que he vist aquesta temporada, en teoria no. Que consti, per cert, que no volia venir a Eivissa, que la meva prioritat era Amorebieta, Portugalete o Mutilvera, però vaja. Els companys de Gijón aniran, per exemple, a Amorebieta, que era la bola que jo volia. No està malament, no em queixo per això. Sóc a temps d'estripar el bitllet, que és aquesta nit, la tornada. Ja direu.
Doncs, torna cap aquí, que tenim partidars demà i també necessitem aquí el Sabadell en joc. Gràcies, Adri, bon viatge de tornada.
Una abraçada, companys.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. seonsiguis.com.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Molt bon dia, són 2:15.
Molt bona tarda, són 7:00.
Des de l'Ajuntament ja estaven estudiant la possibilitat d'utilitzar mascaretes.
El director del Parc Taulí, Joan Martí, ha assegurat que l'objectiu d'aquesta segona onada és que el coronavirus no afecti tant la resta de serveis de l'hospital.
Ràdio Sabadell, el que passa quan passa.
Des de Transports Urbans de Sabadell s'han reforçat les freqüències de les línies 1, 2 i 3 per reduir el nombre de passatgers a cada vehicle i així millorar el distanciament físic entre els usuaris del servei.
Tota la informació ampliada al portal web Ràdio Sabadell. FM.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minuts per sobre del punt d'un 3:15 de la tarda. Insistim que avui està sent un dia absolutament de bojos, eh? Aquesta última hora ja ens la preveiem, oi, Sergi Parc? Què tal? Bona tarda.
Què tal, Pau? Bona tarda.
Teníem molta por aquesta última hora perquè en qüestió d'una hora hem hagut de seguir el sorteig de la Copa del Rei, la roda de premsa d'Antonio Hidalgo, que ha seguit tu particularment, i també la de...
I espera't ara.
I espera't, perquè encara queda la d'Òscar Cano, que pel que ens em deies, 26 minuts ha durat.
26 minuts he vist, ara correrem a escoltar-la ràpidament, a veure si podem rescatar algun fragment.
Com diem, ni que sigui per la immediatesa, sobretot, pendents, el Sabadell ha volgut fer avui la roda de premsa després del sorteig de Copa per poder fer una valoració, no?, en calent d'aquest aparellament contra la Penya Deportiva.
Sí, Antonio Hidalgo ha deixat clar que estan plenament centrats en el partit de demà contra el Castellón, però evidentment li hem preguntat per una valoració sobre aquest sorteig de Copa. D'entrada, el tècnic de Canovelles el que ha dit és que el millor de tot és el viatge, que per logística serà de nou còmode, de nou a terres eivissenques, i també ha valorat aquesta Penya Deportiva.
És un equip que l'any passat va fer un molt bon any i que aquest any li està costant una mica més, però està en un grup molt i molt, molt difícil, molt competitiu. Jo crec que, junt amb el català, jo crec que és dels dos grups o subgrups més difícil, mantenen el mateix entrenador, una mateixa idea.
Doncs valoració en calent també d'Antoni Hidalgo, d'aquesta Penya Deportiva que va vuitena del subgrup 3B de segona B, no ho hem dit, amb un exarlequinat com és Marc Deval, que fa uns quants anys, un bon grapat d'anys, que ja està a la plantilla de l'equip de Santa Eulària, com diem. molt probablement el 7 de gener, encara no hi ha horari definitiu, però bé, si el Girona-Lugo també doncs, ha quedat així, és molt probable que el partit es jugui dijous i veurem si el Sabadell-Lugo es juga diumenge o dilluns. Com diem, aquí el tema és que tornem a jugar a Ses Illes i bé, com dèiem al principi, encara estem pendents de les eliminatòries que s'han de resoldre del Covid, Poblense-Olot, Arolinense i Zamora Societat Deportiva Logroñés. Però vaja, el més important és que el Centre d'Esports Sabadell, com diem, ja té rival i aquestes han estat, Sergi, si no em dius el contrari, les valoracions en calent d'Antoni Hidalgo.
Sí, sí, simplement s'ha referit en aquest aspecte que escoltàvem i també dient el que dèiem, que per logística serà un desplaçament còmode, que ja coneixen a més perquè ja ho vam comprovar de primera mà l'altre dia. Així que jo crec que Antoni Hidalgo prou satisfet amb el sorteig que li ha tocat al Sabadell.
Vinga, doncs carpeta tancada de la Copa del Rei, perquè en qüestió de 24 hores ha de jugar l'equip contra el Centre d'Esports Sabadell, Club Deportivo Castellón, ha de jugar al Centre d'Esports Sabadell l'últim partit del 2020 a la nova Creu Alta. Partit entre dos rivals directes, entre dos equips que han seguit vides paral·leles en els últims anys, un punt a la classificació entre tots dos, i amb una certa preocupació en les últimes hores, Sergi, quan hem mirat avui al cel, ahir a la nit de fet ja plovia, per l'estat de la gespa, no només la de la nova Creu Alta, que ara me'n parlarà, sinó també la de Sant Oleguer, perquè l'equip s'ha exercitat allà, hem vist algunes imatges, amb els jugadors calats d'aigua, com se sol dir, i la gespa ja per les imatges no es veia en bones condicions.
Sí, sí, ja de per si la gespa de Sant Oleguer no és protagonista precisament pel seu bon estat, evidentment amb la pluja que ara a hores d'ara també està caient, perquè miro per la finestra i déu-n'hi-do la pluja que cau ara
sí, pràcticament no ha parat.
No dona treva. Les imatges de Sant Oleguer, Pau, com dius, no sé si qualificar-ho com un autèntic patatal o amb molt
de fang. Recordo el partit de pretemporada contra el Badalona, que allò sí que era un autèntic patatal. Avui hem vist només 4 imatges, però sí, ja sabem tots què passa allà quan plou, que s'aixeca molt, molt fàcilment.
I com dius, si hi ha preocupació a Sant Oleguer, evidentment aquesta preocupació també la podem traslladar cap a la nova Creu Alta, que en els últims partits tampoc tenia el millor aspecte, ha passat de ser una catifa verda a un terreny de joc on el marró ha anat guanyant poc a poc protagonisme, i avui l'hem preguntat a Antonio Hidalgo, i jo no sé si di Pau, si ha alçat la veu al tècnic de Canovelles, si ha reivindicat alguna cosa, però sí que ha exigit directament a l'empresa responsable d'implantar el nou terreny de joc que faci alguna cosa perquè ho necessiten urgentment.
Estem treballant per tenir la gespa demà en òptimes condicions, però també s'ha de treballar en el camp, hem de trobar les solucions. L'empresa que es va encarregar de fer l'obra pues, ha de donar-nos solucions del per què passen algunes coses a la gespa i ens hem de posar en aquesta situació molt ràpid perquè necessitem que la gespa estigui en òptimes condicions.
Doncs missatge directe d'Antoni Hidalgo, en aquest cas l'empresa responsable de la col·locació de la gespa de la nova Creu Alta per el deteriorament de les últimes setmanes. Veurem com evoluciona també la climatologia en els pròxims minuts, en les pròximes hores, perquè insistim, el partit a jugar d'aquí a 25 hores. D'aquí a 25 hores, de fet, estaran ja escalfant-se sobre la gespa de l'estadi i l'estaran trepitjant. I veurem si aguanta, si no aguanta, com està d'aigua, com no està d'aigua, el drenatge, etc. No sortirem de dubtes fins demà. A nivell de plantilla, com està la situació?
Doncs mira, Antonio Hidalgo ja ha dit que afortunadament pot comptar amb tothom, que tots estan bé. És veritat que estàvem pendents de l'evolució de Diego Foli, que tenia aquestes molèsties a un dit del peu de la mà. Així que ja veurem si el porter aragonès està disponible. Per la resta, tots bé, evidentment, amb les baixes per obligació per sanció de Gregor Sierra i Kerun de Barrena. I, per cert, el propi Antonio Hidalgo, que venia de complir els dos partits de sanció, sí que es podrà seure a la banqueta demà contra el Castellón.
Ha parlat també Antonio Hidalgo una mica en la línia de les paraules que li escoltàvem l'altre dia al micròfon de l'Adrián Arroyo de Ràdio Sabadell. Important el fet d'haver tornat al camí de la victòria en els últims partits, inclosa la Copa, aquesta sensació d'acostumar-se a guanyar, que se li diu, i sobretot del fet d'intentar tancar l'any amb una alegria.
Clar, partit importantíssim pel fet d'allargar aquesta dinàmica, perquè és l'últim del 2020 i què millor que marxar de vacances amb aquest bon sabor de boca, i a més, evidentment, perquè estem parlant d'un enfrontament contra un rival directe. Així que a Antonio Hidalgo només li val la victòria.
Sempre penso en guanyar, en treure els tres punts, en una situació que ja ho vaig dir algun altre dia, no? Que amb aquesta puntuació no aconseguirem el nostre objectiu final, que és salvar la categoria. Hem de sumar tots els punts possibles, juguem a casa, hem de fer-nos més fort a casa. Sí que és cert que en aquesta lliga tot està més igualat a jugar dintre a fora pel tema ambiental, però és molt important treure el màxim punts possibles i demà tenim una oportunitat molt gran.
És una oportunitat enorme, pel Centre d'Esports Sabadell, que, com diem, està tot just un punt per sota dels orelluts a la nova Creu Alta. Després parlarem dels precedents, també, perquè tots tenim el record també de la temporada passada al partit de la nova Creu Alta, primera jornada al Castellón, un vendaval, passant per sobre del Sabadell durant molts moments, guanyant per 0-2, però bé, com diem, és una molt bona oportunitat després de sortir del descens a Cartagena per reafirmar i per refermar-se en aquestes posicions fora dels quatre últims. Ha parlat també d'aquestes vies paral·leles, no, Sergi, entre Sabadell i Castellón en els últims anys.
Sí, sí, en les darreres temporades. Ahir també ho escoltàvem de Néstor Querol en el postpartit contra l'Ibiza Islas Pitiusas, i Antoni Hidalgo també s'hi ha referit. Dos equips que van estar a punt de baixar a tercera fa qüestió d'un parell d'anys. L'any passat van ressorgir, van tocar la glòria i van viure perquè van ascendir a segona divisió, i ara estan aquí lluitant a la Lliga Smartbank per un mateix objectiu, com és la permanència. Com dius, el tècnic de Canovelles també s'hi ha referit a aquest fet.
Des que vaig arribar, ell va arribar una mica abans a Castelló i bueno, hem portat una mica unes vides més o menys a la part, no? Com podem dir, vam aconseguir pujar el mateix any, vam jugar al mateix grup, estàvem a dalt tots dos, i ara més o menys estem en la mateixa situació. Ens coneixem molt, els jugadors. A mi m'agrada moltíssim veure a la gespa a Jameli, a César Díaz, Muguruza, Satrústegui, Galvez. M'agrada veure aquests jugadors, com també segur que a ells li agrada veure els nostres, no? Perquè són jugadors que han picat pedra, que han arribat, que ara tenen l'oportunitat de jugar a la segona divisió i...
I feia aquesta referència, en aquest cas, a Antonio Hidalgo, a jugadors que ja van jugar la temporada passada a la nova Creu Alta: Rubén Díez, César Díaz, Muguruza, etc. De fet, és una plantilla, la d'Álvaro Campos, per exemple, el porter, és una plantilla continuista, també la del Castellón, tot i que sí que és cert que ha realitzat algun fitxatge més, que no pas al Centre d'Esports Sabadell. A més, amb un estil de joc, el d'Òscar Cano, molt marcat. Ja l'hem vist també contra el Centre d'Esports Sabadell.
Sí, un estil de joc, com dius, ben marcat i que ha volgut ressaltar Antonio Hidalgo. I precisament el que ha fet referència al tècnic del Sabadell és això que dius, Pau, que al final el Castellón també ha incorporat noves peces, i si bé és veritat que el Castellón ha intentat mantenir l'estil, el que diu Hidalgo és que s'han hagut d'adaptar a la categoria, introduir alguns canvis, i que al final tampoc tenen les mateixes cares.
No hi ha massa diferència, és un equip que li agrada tenir la pilota. Sí que és cert que, i ho ha reconegut el mateix Òscar Cano, han hagut de variar alguna coseta als últims partits, cosa que li ha donat el seu efecte, però la diferència més gran segurament serà els perfils de jugadors que tots dos equips tenim a la gespa. No tenim els mateixos perfils que l'any passat, i això de vegades sí que pot fer modificar alguna cosa dintre en l'aspecte tàctic.
Doncs veurem en aquest cas les variacions que pot haver-hi a l'equip d'Òscar Cano per rebre, o per visitar, en aquest cas, millor dit, la nova Creu Alta demà mateix a les 4 de la tarda. Sergi, t'allibero uns minuts perquè puguis escoltar la roda de premsa d'Òscar Cano. Et tornem aquí a tenir en uns minuts, i ni que sigui una pinzellada del que,
vinga,
doncs,
va, ara va, això, va.
Del que diu el tècnic del Castellón. Fins ara.
Fins ara.
Nosaltres anem també a saludar ara un exarlequinat com a jugador i un exentrenador, en aquest cas, del Castellón.
Portes giratòries.
Abans, aquesta llista d'exarlequinats i exorelluts, que és inacabable, En els últims anys hem saludat en aquesta secció Xavi Molist, Ramon Verdú, Pepe Castell. Com a jugadors trobem ara, per exemple, l'arlequinat Néstor Querol i l'orellut Juan Tortuño, però també tenim Diego Carrillo, Héctor Simón, Óscar Ullés, Juvenal, Joaquín Villa, Tarik, Gaizka Saizar, Fito Miranda, Miki Martínez, Miguel Ángel Lozano, Raúl Rodríguez. Bé, un autèntic reguitzell d'exjugadors, com insistim i com diem. Avui ens volem fixar, però, en el capítol d'entrenadors. Tenim, per exemple, Kiko Ramírez, Paco Herrera, Jordi Vinyals, Ramon Moya i el nostre protagonista d'avui, exjugador del Sabadell i extècnic del Castellón, José Luis Oltra.
Avui capgirem el perfil i comencem pel final. Als seus 51 anys, José Luis Oltra és un dels grans coneixedors de la segona divisió del futbol espanyol, ja no només pel seu actual paper d'analista de la Lliga Smartbank a Movistar, sinó també pel seu extens currículum a les banquetes de la categoria de plata. L'any passat va intentar un impossible, salvar a mitja temporada un Racing de Santander pràcticament sentenciat. Però és que abans, a segona, havia estat a les banquetes del Tenerife en dues etapes, al Granada, al Córdoba, al Recre, al Mallorca, al Deport, al Ciudad de Murcia i al Levante. En total, dos ascensos a primera amb tinerfenys i coruñesos. A l'Almeria, per cert, també el va entrenar a la màxima categoria. Les seves primeres passes com a entrenador les havia fet el Catarroja, de la Preferent valenciana. El Castellón es va fixar en ell i el va contractar a segona B la temporada 2002-2003. A Castàlia s'hi va estar dos anys, va acabar primer i quart del grup, però en tots dos casos es va quedar a les portes de l'ascens a la lligueta de promoció. Retrocedim ara a la seva carrera com a jugador. Retirat el 2001 a Ontinyent, Oltra, que s'havia format a les categories inferiors del València, va fer carrera a segona B, amb un munt d'equips de la geografia mediterrània, i Eclano en dues etapes, Benidorm, Elche o Levante. Abans de signar amb l'equip granota i acabat de sortir de Paterna amb només 22 anys, va vestir una única temporada a la samarreta arlequinada. Va ser la 91-92, l'any previ al doble descens de categoria. Aquell Sabadell comptava amb els Enscono, Saura, Manolo García, Lino, Barberà, Robert Elvira i companyia. I en una temporada amb doble canvi d'entrenador, acabant amb Pepe Martínez, Oltra va tenir un paper força testimonial, titular al camp del filial del Real Madrid i tres estones més contra l'Avilés Industrial, el Barcelona B i el Celta.
I el saludem en directe aquí a Ràdio Sabadell. José Luis Oltra, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Pau.
Deixa'm que amb tu comenci una mica pels principis. Quin record guardes d'aquella temporada, la nova Creu Alta?
Pues mira, francament, molt bo, eh? Realment va ser un any que jo li tinc molta estima, perquè era la primera volta que hi ha de ma casa, en 22 anyets, sortia del filial del València, i me'n vaig anar a un equip en un objectiu molt important, que després no es va complir. De fet, estarem lluitant per mantenir la categoria fins a l'últim moment. Va ser un any en lo professional regular, perquè me vaig lesionar al principi i després no vaig tindre massa continuïtat en cap de tots els entrenadors, però li tinc, vaig a dependre molt dels veterans, de Lino, de Saura, del Pichón Barberà, de Roberto Elvira, que encara tinc relació i amistat amb ell, Tomi Encono, Gilson, Zúñiga, Furdi, Bosio, bueno, molts, me'n recordo pràcticament de tots, en alguns encara mantinc, com dic, alguna relació. I després, en lo personal, és un any que no es paga, perquè vaig viure francament espectacular. A més, vaig estar el primer mes en casa, jo tinc un tio germà de ma mare visquent a Barcelona, però fins que vaig trobar el pis per viure sols en Sabadell, que vivia, a més, davant mateix de l'estadi de la nova Creu Alta, pues, quan ja vaig trobar el pis, me vaig durar els meus avis per estar una estona, estar una setmaneta en mi, que me cuidaren, i estava tan a gust que vaig estar tot l'any en els meus avis. I això, pues, me'n recordo molta, com dic, molt de carinyo, molta estima, perquè va ser un any francament bo en tots els aspectes. No en el professional, que no vaig jugar gaire, no en el professional, que no abastarem l'objectiu, però sí, vaig a dependre molt, si vaig tindre, pues això, una temporada francament bona.
Doncs curiosa, aquesta anècdota que ens expliques. De la teva carrera, segurament ressalta més al públic en general aquesta carrera com a entrenador que no pas la teva carrera com a jugador. Hem escoltat ara molt centrada a segona B, però els teus inicis a les banquetes precisament van ser a Catarroja, com dèiem, i també a Castellón, no? Van sortir dues molt bones temporades.
Sí, sí, realment el primer any que jo sempre dic que, bueno, el primer que evidentment com a jugador mediocre, tercerola, que dic jo sempre, de fet, sempre gaste la broma de que jo, l'altre entrenador no ficaria l'altre jugador, i no ho dic de broma, sinó perquè jo tenia unes característiques que jugava en un model molt determinat o era molt difícil que jugara, clar, no sempre hi anem més, en aquella època no se jugava tant, era un xoc més físic i més en segona divisió, sobretot en segona B. Com a entrenador sí vas tindre la sort de que després de l'any de Catarroja, que no es paguen diners perquè va ser una experiència boníssima per trencar la mà, per saber i enfrontar-te el que és dirigir, perquè és el mateix en qualsevol categoria. Me va arribar l'oportunitat en Castelló de la mà de Fernando Gómez, que era el director esportiu, i feren dos anys molt bons. El primer en el rècord que crec que encara es manté, estàvem 31 jornades sense perdre, des de la primera fins a la 31, que l'Hèrcules es va guanyar a Castalia 1-2, i a pesar de treure-li 13 punts al segon, i bueno, pues era una barbaritat de campionat, en aquell moment era lligueta de 4, no era playoff directe, el primer no tenia cap prebenda, i no pujarem, va pujar el
Ciudad de Murcia, ¿no? Si no recuerdo mal.
Ciudad de Murcia, correcte. El Ferrol va ser el segon any en Luis César, que també jugaven en la lligueta, també de 4 equips, dos filials, el de Madrid Sevilla B, i va pujar el Racing de Ferrol de Luis César, i és que m'aportes una altra vegada, i vaig decidir allí, vaig anar al Llevant B, i després des d'ahir ja sempre futbol professional, des que l'any del Llevant B debuta en 34 anys en primera divisió, i fins ara sempre primera, segona, afortunadament, de futbol professional, i bueno, ara porto dos anys que m'ha costat més començar, perquè mai havia estat tant de temps sense entrenar, però bueno, estic comentant partits i seguint la categoria, seguint molt de prop el Sabadell, seguint el Castelló, també són dos equips que li tinc estima, com es podeu imaginar, i a tots els equips que han entrenat, que ja són una barbaritat, pues, també, i la segona, que és la categoria que més controle, per dir-ho d'alguna manera. No?
De seguida et preguntaré una mica per com estàs veient aquesta temporada, però abans deixa'm ni que sigui tancar la carpeta Castellón, perquè avui estàvem remenant a les plantilles i, clar, la trobàvem farcida d'exarlequinats, les dues temporades que vas estar allà a Castalia, Pepe Castell, Òscar Ullés, sobretot, ni que sigui per una qüestió d'actualitat, Juvenal Etjogo, l'actual segon entrenador d'Antonio Hidalgo, no sé quin record tens d'ells, especialment de Juve.
Bueno, de tots molt bon, de tots, francament, tots, a més, van tindre prou de participació. En el cas de Juvenal, ell va arribar al mercat d'hivern de la segona temporada, teníem a Miguel Melgar, que uns problemes personals es va demanar, jo li vaig ajudar, perquè crec que primer està la persona a sortir, se'n va anar, no sé si al Leganés o a quin equip, i entonces necessitàvem un centre d'aquestes característiques, l'equip anava a dalt, i volíem algun jugador que portarà pues, la manija del de li donarà pausa, jugarà bé a futbol, i va vindre Juvenal, va ser molt protagonista, i bueno, un xic en aquell moment molta personalitat, tècnicament ben dotat, a més entenia el xoc, i bueno, pues ja t'he dit que va tindre protagonisme, va jugar tot fins a acabar la temporada, va ser una llàstima que no pujarem, però sí, tinc un bon record d'ell. Alguna vegada l'ha vist, alguna vegada no mantenim contacte de parlar habitualment, però sí que quan es veguem es dona alegria per els dos parts, sí.
I ara, José Luis, no sé com es viu des de l'altra banda, en aquest cas com a comentarista, o des de la nostra banda, des de la banda dels periodistes, com es viu?
Bueno, és diferent, però a mi me ve molt bé per molts aspectes. Primer, perquè controle més encara si cap en una categoria que són més de 350 partits, però me fa estar actiu durant la setmana, en el cap ocupat, jo preparo els partits, no només vaig allí i comento el que està passant, que és lo fonamental, però bueno, intento entrar als mitjans de comunicació de cada puesto per saber un poc l'actualitat, saber com està cada equip, i, bueno, com te dic, me ho preparo i això me fa estar encara, si cap, i des de la humilitat, evidentment, més preparat per quan me criden estar al tant de tot el que està passant el dia a dia de la categoria. Després jo intento ser, contar el que passa, intento ser molt respectuós, perquè quan jo estic entrenant i sent que algun comentarista, pues, evidentment, primer, no tenim tota la informació que té l'entrenador, que és el que sempre té tota la informació. Segons, pues, a mi no m'agrada, no que me critiquen, sinó que diguen ho entenc perquè forma part del càrrec, però bueno, pues, a vegades tens que explicar què està passant i per què, que l'entrenador que està a la banqueta també ho sap, però a vegades és molt difícil sobre la marxa poder canviar coses. No? I bueno, intento, com te dic, ser respectuós, me fa estar present, per mi, bueno, jo m'està agradant molt l'experiència, dins de que el que realment m'agrada és el camp, entrenar, treballar el dia a dia i preparar a un equip que el meu és vocacional, dona igual la categoria, jo el que vull que és estar al terreny de xoc i entrenar.
Aquest cap de setmana què toca, per cert?
Pues faig el Tenerife dilluns, Girona el dilluns,
sí.
I el diumenge faig el Màlaga l'Oronia.
No toca Sabadell Castellón, no?
No.
Una llàstima.
Bueno, el Sabadell ha fet
sí.
Prou vegades, al Castellón alguna menys, però també li ha fet, més... bueno, més o menys, el primer partit que va guanyar el Sabadell crec que el farem, bueno, vaig estar comentant-lo jo i bueno, la realitat és que el Sabadell és un equip que a mi m'agrada con xua, té una bona, un bon estil, sobretot és reconocible, no sé com es diu a València.
Sí, reconeixible, sí.
El català, perdó. Però és reconeixible, és un equip que té un model molt definit, que li agrada tindre el valor, que ha tingut, jo crec que... menys punts que xoc, perquè realment ha meriscut més. Ha tingut pues, que les àrees li ha costat ser més contundent, però evidentment era un equip que sabia el que jugava, que partits que ha meriscut molt més, pues, ha tingut sort o no ha definit, o en qualsevol errada l'han penalitzat, però crec que és un equip que, bueno, ara els últims partits pues, ha millorat en resultats, ha pogut eixir de la zona de descens, que jo crec que com a 8 o 10 equips patirà fins al final, ja espero enganyar-me que salve la categoria molt pronte i inclús pugui ajudar per més, però realment jo crec que l'objectiu en guany del Sabadell és mantenir la categoria, com el Castelló i com te dic, molts equips de la categoria, i ara mateix està fora, que sempre psicològicament és més important perquè reforça, tranquil·litza, te dona confiança, és més fàcil corregir des de les victòries i des d'estar a bastant l'objectiu, però bueno, és un equip que ja te dic, que dins de patir han tingut paciència en els moments delicats, Antonio està fent un treball fabulós, pues jo crec que la gent que mana en el club ha tingut aquesta estabilitat, aquesta paciència que en altres puestos pues a lo millor no se té, i jo crec que pues bueno, pues dins de patir està fet de l'objectiu i al final abastarà aquest objectiu.
Doncs veurem com va aquest partit de demà, com li van les coses també al Sabadell la resta de la temporada. José Luis Oltra, un autèntic plaer saludar-te aquí a l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. Sort pel que resta de temporada a Movistar com a comentarista i esperem que ben aviat et pugui tornar a sortir també la pròxima experiència a les banquetes, i si és de segona divisió, doncs millor que millor. Una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies, una abraçada, adeu.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Ara sí, trenca la sintonia, trenca la música. Gairebé 3:45 de la tarda, queda minut i mig. Avui s'està passant volant el programa. Tenim teca per fer dos hotels suïssos pràcticament amb aquesta prèvia. Diu el Roger que calma, que amunt n'hi ha prou, que és divendres. Tornem a tenir aquí el Sergi Parc. Hola de nou.
Hola, Pau.
Perquè has marxat uns minuts, no per escoltar els 26 minuts d'Òscar Cano, perquè si no, ara encara estaries escoltant Òscar Cano, però sí per rescatar-nos un petit fragment del que ha dit el tècnic del Castellón en roda de premsa.
Un parell tenir rescatat. Si et sembla, comencem per com de bo seria també per terres castellonenques el fet de poder tancar el 2020 amb una victòria contra un rival directe, i a més que també serviria per allargar una bona dinàmica, es pot dir així, la que porta el Castellón i que ara repassarem. Va, escoltem a Òscar Cano.
Culminar el año con una victoria, sabiéndose fuera de descenso y sobre todo ganándole a un rival, como tú bien dices, que a priori es directo, que va a estar ahí con nosotros peleando, como no puede ser de otra manera, por la permanencia, pues la verdad que sería... muy importante terminar el año con victoria, terminando el año con buenas sensaciones. Creo que llevamos una racha de partidos que en la que al menos a nivel de puntos el equipo ha respondido, ha competido y bueno, estamos todos pues eso, muy muy ilusionados y muy focalizados, ¿no?, en lo que es el partido de mañana.
Vides paral·leles i ratxa semblant, perquè Sergi va guanyar Copa del Rei 0-2 també al camp del San Fernando, i en Lliga més o menys també com el Sabadell, si comptem també evidentment aquesta eliminatòria de Copa.
Sí, diu fora del descens, és a dir, que si ara mateix acabés la Lliga, tant Castellón com Sabadell estarien salvats. Com dius, el conjunt orallot té un punt més que el Centre d'Esports, i el que dèiem, porta aquesta ratxa de... no et diria perfecte, però sí que aquest triomf de,
sí, com, més, de la setmana passada... Venia de molt mala ratxa, el Castellón venia, sí, de 6 derrotes consecutives, i ara sembla que ha revifat,
sí,
una mica.
Sí, d'abans sí, correcte, però al final ha estat un triomf 3-0 contra l'Albacete, van perdre a Mallorca, però abans van aconseguir el triomf contra el Real Zaragoza i van rascar un empat del sempre complicat camp del Mirandés Andúa. Per tant, diguem que aquesta marató, aquest tram final de la marató de partits, el Castellón l'ha portat dignament bé. I un aspecte més, Pau, si et sembla, rescatant aquesta roda de premsa d'Òscar Cano, li han preguntat sobre el terreny de joc perquè...
Ha arribat allà, eh?
A Castelló, de fet, als mitjans d'allà ja li estaven preguntant que... Bueno, el que feien referència és... ens han dit que el terreny de joc està molt malament de Nova Creu Alta. Allà tenen assumidíssim que la gespa està molt malament. Ja veurem com està. També haurem d'esperar a última hora. I això és el que al final ha dit Òscar Cano, que també té dubtes, que li diuen... d'una banda que està molt malament, d'altra banda que el tractament que s'ha fet en les últimes hores que ha funcionat i que sembla que està millor, però al final el que sí que té clar és que tant per Castellón com per Sabadell, si el terreny no està del tot bé, perjudicaria els dos equips.
He recibido cuidados más intensivos, ¿no?, en las últimas horas, y bueno, yo creo que eso es preocupante para los dos entrenadores y por ende para los dos equipos, ¿no? Yo creo y considero que... tanto Sabadell como Castellón queremos jugar en las mejores condiciones posibles, ¿no? Para que no se dificulte aún más la circulación de balón.
Hem parlat de dues baixes al Centre d'Esports Sabadell. Sergi, dues baixes també a aquest Club Deportivo Castellón.
Sí, per lesió, Carles Salvador i Jorge Fernández, que continuen lesionats, no podran jugar a aquest partit contra el Sabadell, no tenen sancionats, i a part, Pau, també... probablement Òscar Cano repetirà l'11 de l'última jornada contra l'Albacete, perquè molts dels titulars en aquesta darrera jornada no van viatjar cap al camp del San Fernando en partit de Copa, i per tant l'11 també el podrien dibuixar aproximadament.
L'horari l'hem anat repetint, 25 hores i 15 minuts, de fet per l'inici, i 13 minuts, de fet per l'inici del partit. Demà a les 4, a dos quarts ens hi posem el Sabadell en joc, en una jornada, l'antepenúltima, a més, de la primera volta, l'última del 2020, molt atractiva, amb alguns partits directes també en aquesta part baixa.
Atenció el diumenge al migdia, el Corcón Cartagena, el conjunt departamental que estrenarà entrenador, perquè com comentaves al principi, Borja Jiménez ha estat destituït, i pel que fa a la resta de rivals directes, hi ha un Zaragoza Lugo, un Mirandés Albacete, un Tenerife Girona, i atenció, Pau, el Mallorca Fuenlabrada no s'ha dit res, però ja veurem si perilla o no. No vull fer saltar les alarmes, però el Fuenlabrada ha comunicat que té un membre de la plantilla que ha donat positiu per Covid. Per tant, també estarem ben pendents de si es pot desenvolupar amb normalitat el partit o no.
Pensava que em posaves aquí el guió que perilla, perquè el Fuenlabrada tampoc és que estigui en una ratxa de partits massa interessant.
No, de fet, té 23 punts, si no m'equivoco.
23 punts, correcte. I el Logroñés compta que juga al camp del Màlaga. Per tant, algun equip més pot quedar arrossegat en aquesta lluita per la part baixa en aquesta 19a jornada. Per rematar-ho, per cert, ara que arriba Nadal, tu les compres, que a més em sembla que ets un bon comprador compulsiu.
Sí, i ara m'estan cridant a comprar més coses.
Més encara.
Amb aquesta campanya que engegarà el Centre d'Esports, la veritat és que crida bastant, perquè el club posa en marxa la campanya Regala CES per gaudir d'aquestes festes, i oferirà, atenció, Pau, fins al 6 de gener, és a dir, fins al Dia de Reis, descomptes en el marxandatge per socis, i que tindran disponibles tant a la botiga com a la botiga online, botigaces.com, descomptes del 60%.
Gens malament.
En el cas de fer-se carnets de socis familiars, i després d'un 15% en el marxandatge i equipacions oficials, i a més posant a la venda nou marxandatge, de suadora, mantes, la roba tècnica de Hummel, així que...
Roger Benet nadalenc. Doncs això, que si no heu fet les compres de Nadal o dels Reis, o si no heu fet la carta dels Reis, doncs podeu aquí apuntar també a marxandatge del Centre d'Esports Sabadell amb aquests descomptes fins al Dia de Reis, fins al 6 de gener. Res més, no? No ens deixem res.
No, deixa'm descansar.
Va, vés a descansar, vés a dinar, perquè t'ho mereixes avui, que déu-n'hi-do l'última hora que hem tingut. Va, rematem aquesta prèvia del Sabadell-Castellón, que ha durat pràcticament 50 minuts comptant la Copa del Rei, amb les estadístiques i la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
14 dies després de començar el 2020 es jugava a Castalia un Castellón-Sabadell amb el qual s'obria la segona volta a segona B. A 12 dies d'acabar el 2020 es juga la nova Creu Alta, un Sabadell-Castellón que posa el punt final a l'any natural a la Lliga Smartbank. Les vides paral·leles d'Arlequinats i Orelluts, més enllà de la trajectòria dels últims anys, continuen a la categoria de plata. Tots dos, fora del descens, estan separats per un sol punt. Han guanyat 5 partits, el Castellón ha empatat un partit més i el Sabadell n'ha perdut un més. El balanç és idèntic, 17 gols a favor i 24 en contra. A més, tots dos han patit ratxes de 6 derrotes consecutives si ubiquem el partit de l'Almeria a la primera jornada. El Sabadell, amb només 7 punts guanyats a la nova Creu Alta, és el pitjor local de la Lliga, però els números del Castellón, lluny de Castalia, tampoc són per llançar coets. L'única victòria a domicili va arribar a la primera jornada a Ponferrada i en l'últim minut. Precisament la temporada passada a segona B, l'equip Tòscar Cano també va començar guanyant a la nova Creu Alta per 0-2 amb gols de César Díaz i Rubén Díez. Tots dos segueixen a la plantilla orelluda. En total, en tota la història, el Sabadell s'ha vist les cares 66 vegades amb el Castellón, l'equip que lidera aquest apartat. 32 d'aquests partits han tingut lloc a Sabadell amb la meitat de triomfs arlequinats, 16, 6 empats i 10 derrotes. I com sempre, acabem amb l'àrbitre. Serà el sevillà Luis Mario Milla Albendiz, nascut a la Rinconada fa 37 anys. El 31 de desembre, de fet, en farà 38. És tot just la seva quarta temporada a la categoria i només té un precedent amb el Sabadell, el del 28 de novembre a la nova Creu Alta, amb la derrota 1-2 contra el Fuenlabrada. Amb el Castellón, en canvi, s'estrenarà Milla Albendiz. Té una mitjana de 6 grogues per partit i 0,34 vermelles. L'àrbitre VAR serà Areces Franco.
El llibre de registre de l'hotel. L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Va, que ens queden 8 minuts i mig de programa i encara hem de parlar de moltes coses, com per exemple que la Divisió d'Honor Juvenil al Centre d'Esports busca aquest cap de setmana aconseguir la penúltima victòria de l'any abans del desplaçament al Camp de l'Ebro la setmana que ve. Els sabadellencs abans rebran a Olímpia un Cerdanyola que és quart, just per sobre la classificació, amb 2 punts més. Ens amplia aquesta informació el Carles Ballart.
El Centre d'Esports vol seguir amb la bona ratxa de resultats ja que encadena 3 partits seguits sense caure derrotat. Però no serà fàcil. El Cerdanyola ve de sumar 2 victòries consecutives que han provocat que superin els arlequinats a la taula. Comptant amb la cita de demà, els dos conjunts s'hauran enfrontat les últimes 3 temporades en 3 categories diferents, a preferent a Lliga Nacional i ara a Divisió d'Honor. Marcel Oliva, jugador de l'Obrador Arlequinat, espera que els punts es quedin a casa i així poder escalar llocs a la classificació.
La Lliga està molt igualada i una victòria i sumar 3 punts, la veritat que ens ficaríem bastant més amunt i bueno, és el que necessitem, perquè amb 3 punts ens podem ficar amunt, depèn del que facin també els altres equips. Però és un partit difícil i intentarem anar per la victòria.
El viatge a Eivissa amb el primer equip d'alguns jugadors claus pot ser un possible condicionant a tenir en compte a causa de l'acumulació de fatiga. Tot i això, si el Sabadell és capaç de tancar l'any amb 2 victòries de prestigi contra Cerdanyola i Ebro, els nois de Miqui Lledó podran donar un cop sobre la taula i acabar el 2020 entre els 5 primers. Ara bé, per Oliva caldrà adaptar-se per jugar enmig de les festes nadalenques.
Sabem que juguem en aquestes dates, però bueno, pues entrenarem i intentarem agafar els 3 punts també. Bueno, són unes dates curioses per jugar, però bueno, és el que hi ha. S'haurà d'anar al Camp de l'Ebro i treballarem per sumar la victòria.
El dia 27 el Centre d'Esports tancarà l'any desplaçant-se a terres aragoneses per enfrontar-se a l'Ebro. Però abans, la cita més propera és la d'aquest diumenge a Olímpia a les 12 contra el Cerdanyola. Si els arlequinats aconsegueixen els 3 punts, obriran el primer regal abans de festes. Superar els vallesans a la classificació.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Això pel que fa al futbol i al Centre d'Esports Sabadell. A la Primera Nacional d'Handbol, competició que per cert també es clou aquest cap de setmana, ho fa amb els dos conjunts sabadellencs afamats per retrobar-se amb la victòria abans de festes. Perquè us feu una idea, el Creu Alta no guanya des del passat 8 de novembre i amb l'Oar Gràcia ens hem de remuntar fins al 31 d'octubre, és a dir, més de 2 mesos sense que els verd i blancs puguin celebrar un bon resultat. Això sí, se li han ajornat 2 enfrontaments, també pel camí. És per això que tot i ser dotzens i estar molt més a prop del descens que no pas de les posicions capdavanteres, el tècnic Gerard Gomis manté la calma.
Tenim aquestes dues jornades pendents,
hem estat jugant contra els equips que estan a dalt. Al final, la temporada és molt llarga. Jo tinc la sensació que l'equip està jugant a un nivell molt bo. Vam tenir 3 jornades seguides fora de casa, 3 jornades que es van competir i que realment es podrien haver tret els punts a les 3. Després del partit a casa contra Sanes, que aquest és el partit que sí que es pot dir que aquells 2 punts s'haurien d'haver quedat a casa.
Doncs aquells 2 punts van volar i veurem ara si els graciencs són capaços de retenir-los contra el Poblenou, un altre dels equips que aspira a lluitar per objectius ambiciosos. Els barcelonins són quarts i passen ara per un moment dolç, ja que la seva ratxa s'allarga fins a 7 jornades seguides sense conèixer la derrota. Gomis els veu, de fet, com a candidats, està entre els primers, però no té clar que siguin un dels favorits a l'ascens. I qui espera també fent-se fort del seu pavelló és el Creu Alta Sabadell en vol, que arriba amb moltes urgències, malgrat puntuar la setmana passada a Mataró. Els homes de Sergi Cifré són penúltims amb només 3 punts, però no hi ha res perdut. Només se situen a un del Banyoles, el conjunt que tenen ara mateix i que marca la permanència. Està per sobre. Sigui com sigui, el que tenen clar al vestidor creualtenc és que tot passa per no deixar escapar més punts a Cal Balsà, com diu l'extrem Albert Miquel.
Si fos per nosaltres, doncs guanyar tots els partits possibles a casa, o sigui, els 15 dels 15 que passaran, però bueno, ja hem vist que de moment a 15 de 15 no farem, però a poc i sí, anar fent-nos forts i jugar cada partit al màxim i buscar sobretot doncs, això, aprofitar l'avantatge del local, de jugar al nostre pavelló per poder rascar més punts dels que puguem treure fora, que sempre és més complicat.
L'escull del Sabadell serà precisament un equip expert en esgarrapar punts d'aquí i d'allà. El Sant Esteve Sarrovires és el rei de l'empat, 5 en total, i està complint amb bona nota aquests primers mesos de competició. 6è, ha competit, com diem, en totes les jornades i només ha caigut contra el segon i el tercer, el Sant Quirze i el Sant Cugat. Demà a les 7 arrencarà aquest Creu Alta Sabadell, Sant Esteve de Palau Tordera, a Cal Balsac, i al carrer Bocaccio, el xiulet inicial de l'Hort Gràcia Poblenou es donarà uns minuts abans a 6:45 de la tarda.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I avui ho rematem amb waterpolo. Queden 3 minuts per les 3, perquè ahir parlàvem amb el tècnic de l'Astralpool Natació Sabadell, el masculí, el Quim Colet, després del sorteig de l'Eurocup, i ja de vacances de Nadal a la Lliga. I aquest cap de setmana també clou l'any l'equip femení amb un doble compromís de la Divisió d'Honor que no hauria de tenir massa història. Dissabte, les de David Palma visiten la piscina del Catalunya i diumenge reben a Can Llong el Boadilla madrileny. El tècnic de l'Astralpool explica el perquè d'aquesta doble jornada, la 7ª i la 8ª de la primera fase de la Lliga de la Divisió d'Honor en tot just 24 hores.
Tenen jornada aquí dissabte i aprofitant es queden i jugaran contra nosaltres, diguem, la tornada ja de... Vam anar allà a Madrid, doncs, la tornada de la segona volta aquí. O sigui que juguem dissabte i diumenge i amb ganes sí, que a casa acabi ja el 2020 i a veure si veiem una mica més la llum al 2021 i podem competir amb totes les mesures de seguretat i que acabi la temporada, no? El que sempre diem i demanem als entrenadors és que, hòstia, que sigui la jugadora prudent, que tothom sigui conscient i poder finalitzar la temporada amb normalitat.
Tant el partit de dissabte a la piscina del Cata com el de diumenge a Can Llong contra el Boadilla començaran a 1:45. Després de vacances, només li quedaran 2 partits a l'Astralpool, aquesta primera fase de la Divisió d'Honor contra el Sant Feliu i el Mediterrani, però, atenció, no es disputaran fins a mitjans de febrer. Marxem. Un minut i uns quants segons per arribar al punt de les 3 de la tarda, moment en el qual hem de baixar definitivament les persianes de l'hotel suís d'aquesta setmana, enviant-vos una salutació del Roger Benet, que ha estat a les vies de so, també del Sergi Parc, a la redacció, avui treballant molt intensament, i servidor Pau Vitorí, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Aquest programa li podeu posar ordre novament, perquè hi ha hagut copa, hi ha hagut prèvia del Sabadell-Castellón, en qüestió d'uns minuts a les xarxes socials. Nosaltres ens hi tornem a posar demà. Recordeu, última cita del 2020 al Sabadell en joc serà a partir de 3:45 de la tarda a la nova Creu Alta amb el Sergi Garcés, des d'aquí amb l'Adriana Arroyo, amb servidor, amb aquest centre d'esport Sabadell Club Deportivo Castellón duel directe de la part baixa de la Lliga SmartBank entre dos equips que acaben d'ascendir de categoria, que han viscut vides paral·leles en els últims anys i separats per només un punt. Res més, ho deixem aquí i demà ens hi tornem a posar. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.